que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Doncs sí. Estimat Herrera, estimat Alberto, correcte, com ho passa el temps? 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia d'aquest divendres, dia 20 de setembre, enganxant festes majors, per una part acaba la llarga i fantàstiques festes de Santa Tecla a Tarragona, i ja és un pas perquè comencin ja les festes de la Mercè a Barcelona, és un què, i entre tot això... I entre tot això, primer, us saludo. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust, això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, la vostra COPE més propera. I deia que entre tot això comença un gran què. Un gran què força interessant que fa temps que ronda. Fa temps que ronda, però és, jo crec, difícil que es materialitzi. Mireu, l'Ajuntament de Barcelona ha tornat a plantejar el salari mínim de ciutat. Què és el salari mínim de ciutat? Doncs mireu, el salari mínim de ciutat és una assignatura pendent des de fa temps, perquè això els diferents consistoris ho van plantejar de tant en tant des de l'any 2015, que porten amb el tema... Estem parlant pràcticament de 10 anys, dándole al torno perico, i consisteix en el següent. Consisteix en... un increment del sou mínim interprofessional per viure a Barcelona o la seva àrea metropolitana. És un salari mínim de referència. Per què? Per què pujar aquest salari mínim interprofessional? Per què? Doncs perquè no és el mateix el cost de la vida a Barcelona capital i àrea metropolitana que a d'altres llocs. És a dir, hi ha zones tensionades. Això deien des de l'Ajuntament de Barcelona. Clar, si ho miràs així, dius, és veritat, Barcelona, en funció de què, la tensió econòmica és important. Però és que te'n vas a un altre lloc, en funció de quines zones de Catalunya, i estem parlant, igual no arribant al punt de Barcelona, o quasi, però també. Llavors aquí també s'hauria de fer. Llavors, fins a quin punt tot això és correcte? I llavors, per compensar aquest cost de la vida... doncs és augmentar el salari mínim interprofessional. Muy bien. Fins aquí podíem estar d'acord en que en zones, o no, en zones tensionades econòmicament, doncs tinguin aquest sobresou. Ara, qui em paga la festa? Aquesta seria l'altra qüestió. Primer, no, de fet, hi ha dues qüestions. Primer, qui paga la festa, i que seria, evidentment, els empresaris, els autònoms, etcètera, que aquests serien els que pagarien la festa. I després... jurídicament, es pot fer? És a dir, aquestes competències, a què corresponen? Que jo tingui coneixement, no sé com seria aquest pla, però d'entrada, el sou mínim interprofessional no és una qüestió que depengui de l'Ajuntament ni de l'àrea metropolitana de Barcelona, sinó una qüestió que possiblement no toca. Són competències estatals de Madrid. Llavors, això com va? Això com va? És difícil. És difícil, tan difícil, que dius... I aquesta maniobra, per on surt aquesta maniobra? Perquè, clar, tu penses, imaginem per un instant que zones tensionades econòmicament, parlem de Girona Capital, parlem de l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, per posar un exemple, que ningú se m'enfadi, que t'augmenten el sou. T'augmenten el sou interprofessional... per cost de la vida, de viure a Barcelona. Llavors, vale, qui ho paga? Ho paga l'empresari. Aquest cost es veu reflectit en el producte que fa l'empresari. Llavors, aquests preus han de pujar. Llavors, el cost de la vida continua augmentant. És un peix que es mossega la cua i que no s'acaba d'entendre, però és una proposta que s'ha fet. És una proposta que ha fet el grup de Junts, amb el recolzament del PSC, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, i és una proposta que remunta, tot això remunta, a l'alcalde Trias. Però parlem d'això. Parlem d'això. És veritat, una persona que treballi a una zona tensionada econòmicament hauria de cobrar més? Hauria de tenir un plus
per compensar aquest cost de la vida que no... aquest cost més elevat de la vida que no tenen altres llocs d'Espanya o de Catalunya? Parlem d'això i anem a veure fins a quin punt pot ser així o no. I tenim al telèfon el senyor Gabriel Capilla, que és professor de dret administratiu de la Universitat Abat Oliba Ceu. Gabriel, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
D'entrada, seria just un sou de ciutat, un sou per viure a una zona tensionada econòmicament, com seria l'àrea metropolitana de Barcelona?
En termes de justícia filosòfica o divina, diria que sí, clar, no? Seria ideal. Però en termes de justícia, en tant com a resposta a un principi d'igualtat que ha d'informar al final totes les relacions dels ciutadans de tota Catalunya i de l'Estat, doncs podria generar algun tipus de situació de desigualtat, no?
Llavors, jurídicament seria aplicable? Jurídicament seria aplicable o això ja...
aquí volia comentar-te ara, vull dir, aquí nosaltres tenim una estructura territorial, político-administrativa, no? Crec que es basa amb unes atribucions de competències en funció del nivell de l'administració que sigui, no? L'Estat té les seves, les comunitats autònomes tenen les seves i les administracions locals tenen les seves. En matèria de salari mínim i en matèria de normativa laboral, legislació laboral, les competències de l'Estat.
D'acord.
Qui fixa i determina el salari mínim interprofessional és l'Estat, perquè la llei de l'Estatut dels Treballadors això fixa, que el govern anualment fixarà aquest salari mínim interprofessional. Llavors, el problema principal és un tema de política, evidentment, molt important, i des del punt de vista competencial també. Ja vull dir, si la moto que es vol vendre, i per una expressió, és afectar un salari mínim interprofessional per incrementar-lo a Barcelona, aquí tenim un problema de competència. Si això ho vols vehicular cap a temes més enfocats en persones que tenen unes situacions difícils de punt de vista econòmic, de punt de vista social, ja existeixen altres mecanismes, que aquí sí que té competència la Generalitat i l'Ajuntament, doncs de donar aquestes rendes de tipus social, ajuts, subvencions, etcètera, no?
Llavors, aquesta seria el què? Que jurídicament seria més complicat, principalment per competències, no? Llavors, clar, quan es planteja això des d'un ajuntament, en aquest cas, llavors, quan veus que té més entrebancs que qüestions factibles, o sigui, realistes, jurídicament parlant, estem parlant de fum, perquè, clar, deixes anar això sobre la taula i dius, ostres, sí. Vale, sí, està molt bé la idea, però ho veus comparativament parlant amb llei a la mà i dius, és difícil portar-ho a terme.
Sí, a part que, clar, a vegades els juristes a vegades pensem que el món gira al voltant de la llei, que hauria de ser així una mica, però de veritat que, bueno, una decisió d'aquest tipus d'ajuntament, que les forces polítiques, no?, pues més o menys estan d'acord, a veure qui diu que no està d'acord amb això, i que aquí també les forces polítiques estan obligades a dir que sí que estan d'acord, que faran un grup de treball, no deia La Vanguardia en el dia d'ahir, em sembla, on, evidentment, aquí els empresaris i de les forces sindicals han de dir la seva. El que pot servir això és per fer una pressió de tipus polític per incidir al legislador de Madrid, que potser busca una solució normativa a aquest problema, però és complicat. Des del punt de vista polític, veiem una mica avui dia la fragilitat de tots els equips de govern que tenim a tots els nivells, no? Llavors, ho veig molt dir, especialment a Madrid, que és on s'ha de prendre la decisió. Pot servir com a grup de pressió, com a pressió política, per posar el debat sobre la taula, però jo no sé, ho veig complicat.
No.
Clar. Una cosa que apuntava, disculpa, és el tema econòmic.
No.
A veure, quin sentit té carregar a l'empresari o al professional o a l'autònom a que pagui més sou als seus treballadors, que això encarreguirà el seu procés de producció, de serveis, de béns, el que sigui, que després repercutirà en el propi ciutadà, que això implicarà que estigui guanyant més i portaran més les coses. Vull dir que tot això pot ser també un cercle viciós, no?
Això, aquí volia anar a parar, precisament, i és que el fet de que pugi el salari, que significaria que els costos de l'empresa o del producte que es fes a l'àrea metropolitana encara fos més car i això repercutiria, és un peix que es mossega la cua i és un cercle que aniria pujant directament. O sigui que directament no sé fins a quin punt pot ser positiu en aquest cas, no?
Plantejat així i és. Això va acompanyat de mesures fiscals per rebaixar la pressió fiscal dels empresaris, dels autònoms, potser pots dir, mira, el que deixo de pagar per aquí li pago l'altre. Bueno, això podria ser una sortida, potser. Però ho veig complicat per l'entramat, això, no? De competències, de forces polítiques, d'això, no? De tal com ben cultural del repartiment de competències, però, evidentment, s'hauria de compensar per una via, baixant impostos i, llavors, doncs, pagues més sol.
Llavors, Gabriel, puc entendre, en principi, sense ser gaire un expert, que possiblement si es vol ajudar les persones que viuen en zones tensionades econòmicament, com ara que estem parlant de l'àrea metropolitana de Barcelona, una bona manera de fer-ho seria mitjançant l'IRPF o mitjançant la declaració d'Hisenda, rebaixant l'impostos a les persones empadronades en aquestes zones, no? Suposo que seria una manera legal de fer-ho.
Sens dubte, per mi seria la més beneficiosa. Vull dir, si disminueixes la càrrega fiscal que tenim doncs als ciutadans de l'àrea metropolitana, que és molt important, això, evidentment, permet que tinguis major capacitat de despesa, no? I avui dia, entre un impost, una taxa, altres tipus de tribut, doncs realment només et pensa en el vehicle, no? Impost de circulació, després paga la zona verda. Vull dir que hi ha una sèrie d'impostos, de càrregues fiscals tributàries, doncs, que asfixien al ciutadà i a les empreses també, evidentment.
Ara tu com a administració vas i rebaixes els impostos a 3 milions de ciutadans, la meitat de la població de Catalunya. Això és tan, bueno, clar, és tan difícil de creure, això? Tan difícil de creure?
Clar, molt difícil, clar. Vol dir menys ingressos per a l'emissió, menys coses que pot fer.
Clar, bueno, clar.
Potser també hem de prioritzar les coses que es puguin fer i les que no, i veure també pues, un clàssic que és la racionalització del volum del sector públic, això sempre en parlem constantment, i de la reforma de l'administració pública. Doncs tots aquests elements podrien ajudar, potser a rebaixar una mica aquesta despesa pública, no? I la pressió fiscal.
Doncs, senyor Gabriel Capilla, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Toledo, escolta'm, gràcies per fer amb nosaltres 5 cèntims d'aquesta proposta que s'havien posat a sobre de la taula de l'Ajuntament de Barcelona. Molt amable.
Vinga, a veure com evoluciona. Molt amable a vosaltres. Moltes gràcies. Un plaer.
Un plaer per nosaltres també parlar amb tu i gràcies per aquestes explicacions. Doncs bé, és el que, però mireu com els diferents polítics van posant a sobre la taula qüestions que en principi dius, ostres, sí, és que són situacions molt tensionades, però el camí és llarg davant de tot això. Va, que de seguida parlarem d'un altre sector que també està al límit. Parlo de les cambreres de pis. L'altre dia van regularitzar-se precisament drets laborals a les interines, a les persones que treballen a cases, no, que fan feines a cases. Però les cambreres de pis són una altra cosa, és una altra història, i continuen al límit. De fet, han passat un estiu realment tensionat, com tots els estius, i encara més. En parlarem de seguida de la situació de les cambreres de pis, que són les persones que netegen i que arreglen habitacions d'hotels, per exemple, això serien cambreres de pis, i parlarem amb la Carmen Crespo, portaveu de les Kellys, i en parlarem aquí, Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, sabeu la importància de tenir unes finestres aïllants perfectament? Clar, Bricoventana, Ponés. Ara que arriba la tardor, aquestes pluges que estem tenint, aquesta fresqueta ja de tardor, doncs no pateixis. Li pots donar a la teva llar el confort que es mereix renovant les teves finestres amb Bricoventana.es, Brico-Ventana.es, per a una comoditat màxima. A l'estiu manté l'aire fresquet de l'aire condicionat i a l'hivern l'aire calentó de la calefacció. No ho pensis més, dona-li a teva llar el plaer i l'èxit i el confort que es mereix. Brico-Ventana.es. Ana Punes.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Hola, soy Carlos, tu gestor en compramostupiso.com, y quiero que sepas que lo más importante de mi trabajo eres tú. Además, compramos tu propiedad y gestionamos cualquier imprevisto. Llámame gratis al 655-888-117 y te ayudaré. Tú te olvidas de problemas y nosotros compramos tu piso.com.
Flexicar, muy flexi. muchos cars.
En Flexico.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. Se sorprenderá. La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se ha puesto...
Descárgate la app.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Por eso dije que ya te olvidé.
Ya no només és un sector molt precaritzat, sinó que és un sector que està realment patint una pressió laboral força important i queda una mica perdut. Em refereixo a les cambreres de pis. Són aquelles dones, habitualment són dones, en un percentatge elevadíssim, parlaríem d'un 90% o més, si no un 100%, que en aquest cas doncs neteixen i arreglen les habitacions de l'hotel. És a dir, l'hotel necessita un servei d'habitacions, d'arreglar l'habitació, i si no té un de propi, doncs subcontracta aquest servei a una altra empresa. I aquest seria el de les cambreres de pis. Aquí entraríem ja en aquesta baralla de guanyar diners, no? És el cas de que si menys persones fan la mateixa feina, jo estic cobrant el mateix, aquell hotel, i estic tenint guanys. Però, clar, aquí estem parlant del desgast d'una professió que acaba amb malalties professionals realment importants. Quins són i què és el que reivindiquen? Tenim al telèfon la Carmen Crespo, que és portaveu de les cambreres de pis de les Kellys. Carmen, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Cuáles son los derechos que os fan falta y que reivindicaríais?
Nosotros reivindicamos, como siempre, la no subcontratación.
Ajá.
Porque cuando nos cojan el hotel como estructura principal del hotel que somos.
Sí.
Porque si te subcontratan, no tienes los mismos derechos que los del hotel, porque si te cogen del hotel, ya sabes que vas por el convenio de hostelería.
De acuerdo.
Y si te subcontrata es una empresa de limpieza y te subcontratan y te contratan por limpieza. Pagan menos seguridad social, sueldo mucho más bajo, y a la hora de jubilarte has trabajado con una compañía que han cogido de hotel y cobran menos.
Claro, este verano ha sido un verano tan difícil como otros para las camareras de habitaciones.
Este verano ha sido mucho más duro porque las contrataciones han sido más bajas por horas, de 6-7 horas, y tenías que hacer lo mismo que por 8 horas.
Claro. Esto realmente, además, esto para vuestra salud supongo que es complicado, ¿no? Porque ¿cuánto se tarda en hacer una habitación de hotel?
Según cómo te la dejen.
Claro, yo he visto imágenes de algunas habitaciones que son auténticas leoneras.
Sí, de esas. Eso es lo mínimo que te pueden dejar. Y si te metes en 6 horas o 7, 20 y tantas habitaciones de salida, no se pueden hacer 10, como se hacen esas. pues ¿qué pasa? Que muchas hemos tenido que coger la baja, hemos por estrés, por enfermedades, que las mutuas no nos reconocen como enfermedad laboral, sino como enfermedad común, y nos pasa a la seguridad social, que eso es otra.
Claro, claro. Y en este caso, cuando pasa
la enfermedad de los músculos, de cervicales, de lumbares.
Claro, y cuando pasan estas cosas, en este caso, ¿qué se hace?
Pues se lucha porque te coja la mutua, pero no, la mutua no te quiere coger. Y coge la baja, y si tiene un contrato pequeño de temporada, muchas empresas ya te dan de baja.
Claro.
No puedes coger la baja porque detrás tuya hay otras.
Y en este caso, ¿por qué crees que el sector de la hostelería no tiene una infraestructura, o la mayoría no tiene esa infraestructura de camareras de piso?
Porque cuando hicieron la reforma laboral, bueno, la señora Yolanda Díaz, se le llenó la boca de Kelly que iba a quitar la subcontratación y todo eso, y eso no lo hicieron, y está puesto ya como normativa.
Claro, y además supongo que esto, además de la subcontratación, como me estabas explicando antes, que cobráis menos, supongo que también os tensan más, porque para ganar beneficios la empresa, supongo que contrata menos persona.
Claro, por eso. Contratan menos personal, vamos con la lengua afuera, y eso, como ha pasado, dos compañeras este año han muerto en el puesto de trabajo, que para nosotros eso es un asesinato, porque sabemos lo que es. Nosotros lo contemplamos como asesinato, no como muerte. Y te y a las compañeras del hotel, callaros, porque esto no se puede saber, es una mala imagen para el hotel. No, es un asesinato en el puesto de trabajo.
¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ocurrió en ese momento?
Dos infartos por estrés de trabajo.
Dos infartos por estrés de trabajo. Sí. Caray, la situación en vuestro sector es realmente delicada, ¿eh? ¿Por qué nos han...
Delicada, no penosa.
¿Por qué nos han equiparado en derechos laborales con las asistentes de hogar?
No nos han equiparado con... Nosotros lo hemos pedido, pero porque hemos estado en Bruselas, en el Parlamento de Bruselas, aquí en Madrid estuvimos también, y tienen las peticiones en un cajón metidas, que nos considere como trabajadoras penosas, que se nos que se nos jubile anticipadamente en pleno derecho. Esas son nuestras principales reivindicaciones, y no a sobrecarga de trabajo como ha habido siempre, y ahora está habiendo otra vez mucho. Que eso no lo podemos llevar, porque una compañera con 7 o 6 horas de trabajo que le metan 26 y 30 habitaciones, eso no puede ser, eso es inhumano.
Pues Carmen Crespo, oye, muchísimas gracias por explicarnos la situación, muy amable.
Vale, gracias a vosotros por darnos voz.
És un plaer. Doncs aquí és el què. Aquí és el què. Tot el què que i encara queden moltes coses per adassentar i per deixar, doncs, amb cara i ulls, sense cap mena de dubte. Bé, de seguida parlarem de les malalties de retina. De seguida, perquè s'està tancant el Congrés, de fet, tanca demà passat a Barcelona, el Euretina, que reuneix tots els professionals dedicats a la salut de la retina dels nostres ulls, amb tots els avenços. Però quina és la malaltia de retina que és més freqüent a Catalunya? I sobretot, com la podem detectar? En quin moment podem dir, ei, igual tinc un problema? Doncs de seguida en parlarem de tot això, aquí a Rere, a COPE Catalunya i Andorra. Però va, no sé si vols fer reformes a casa teva, però si vols fer reformes a casa teva, Atelier. Perquè Atelier ofereixen projectes personalitzats en reformes de cuina, bany, reformes integrals, des de fa més de 30 anys, amb els millors professionals propis que ho faran especial per tu. I si vols saber alguna cosa més, sempre amb la millor qualitat i acabats, preus immillorables, dates d'entrega amb plans garantitzats i ofertes i regals per cada projecte com dibuixos, rendes gratuïts. Així que ja pots venir a visitar la nostra exposició a Via Augusta 106 o trucant al 606-34-67-23. 606-34-67-23. Atelier, la teva llar en bones mans.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Llegan las mejores ofertas, con ofertas tan irresistibles como el aceite de oliva virgen extra COSUR 5 litros por solo 7,79 € el litro. Hasta el 22 de septiembre en hipermercados, web y app. Además, acumula el 10% en tu cheque ahorro repostando en gasolineras Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Oye, mira, si estás harta de pasar hambre, si no quieres dejar de comer chocolate, si no quieres saturar tu cuerpo de batidos, sigue los consejos que nos va a dar ahora mismo Enriqueta, que es dietista del plan 1-2-3 de Clinitec, para adelgazar y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Oye, que son infalibles y verás cómo la báscula te sonríe en un plis-plas. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Sí, con el plan 1-2-3 vamos a conseguir adelgazar. Y además es que te lo garantizo, ¿eh? Inicia ya hoy mismo tu plan de 3 semanas, que es drenante, te deshinchas, adelgazas y vas a controlar los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Todo son ventajas, las rodillas, la movilidad, el cansancio desaparece porque bajamos de peso y vamos a olvidarnos del efecto rebote. Perderás más de 4 kilos, bajarás más de 3 centímetros de volumen en solo 3 semanas, Cruz.
En solo 3 semanas. El plan 1-2-3 te permite seguir comiendo más saludable y adelgazar rápidamente. Y es que además es facilísimo, con ingredientes naturales, con registro sanitario, uh-huh. Es económico y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres y para todas las edades. Y en solo 3 semanas adelgazas de 4 a 7 kilos. Enriqueta, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, nos ayudan a eliminar todas las toxinas, depuramos, reducimos el abdomen y nos olvidamos de la retención de líquidos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Que son pura fibra, son prebióticos, mejoramos la digestión y nos despedimos del estreñimiento.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Vamos a decirle adiós a la grasa localizada porque la eliminamos, son saciantes y el resultado en esas 3 semanas en tu báscula de 4 a 7 kilos menos. Y si quieres empezar mañana mismo el plan 1-2-3, ¿qué has de hacer? Marcar el teléfono, que es fácil, como el plan 650-51-52-53.
650-51-52-53. Y oye, para empezar ya a adelgazar, Enriqueta, ¿qué oferta vamos a hacer hoy en día a los oyentes de COPE Cataluña?
Pues mira, para los oyentes de COPE, gran promoción, Cruz. Vamos a regalar las 3 infusiones del plan 1-2-3. La detox, más la drena, más la lipo. Nos van a ayudar a mejorar las defensas y a dejar un vientre más plano. Pero, Cruz, vamos a regalar también el gel adelgazante que lleva rolón incorporado para destruir esa grasa que puede estar ahí localizada en barriguita, michelines y muslos. Gran promoción gratis que te llega, sí, sí, con tu plan 1-2-3, llamándome ahora mismo. 650-51-52-53.
Y adelgaza más de 4 kilos en solo 3 semanas, seguro y de forma duradera con el plan 1-2-3. El teléfono, facilísimo. 650-51-52-53. Y Enriqueta, que es que vamos a adelgazar de una vez por todas.
Claro que sí, y sin pasar hambre, ¿eh? Con el plan 1-2-3, porque repetimos que no son batidos y vas a conseguir tu deseo, perder en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
650-51-52-53. Enriqueta, patonets, patonets.
Patonets, patonets molt grans. Adéu, adéu.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras.
Precisament estaven parlant de les cambreres de pis, acabant de parlar amb la Carmen Crespo, que és portaveu de les cambreres de pis de les Kellys, i precisament estava també comentant el tema amb el director de l'ESHOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, el senyor Iñaki Gorostiaga, que estava molt atent al que estava explicant i ara mateix no pot entrar per parlar d'aquest tema, però transmeto el què, i és força interessant, perquè el conveni de l'hostaleria a Catalunya diu molt clar, que si hi ha contractació a través d'empreses de neteja a un hotel, s'igualen les condicions salarials i de condicions al conveni d'hostaleria. Això és un conveni que ja es fa signar fa anys i ara mateix això, el que precisament estàvem escoltant, pots passar fora de Catalunya. A Catalunya tenim aquest acord, en aquest cas. Clar, en aquest cas, fa molts anys, uns quants anys, que a Catalunya es van equiparar les condicions salarials a les de l'hostaleria, encara que fos una subcontratació per protegir-los. És a dir, que si hi ha alguna irregularitat, l'empresa que la subcontratada possiblement és la que pot estar incorrint en alguna... Jo no dic res, és una... en cas de que passi, no? De fet, el gremi, de fet, en el seu moment, va defensar que no era digne pagar per davall d'un treball per sota de l'altre, i una altra cosa també seria el tema de la salut, que aquí sí que estaríem tots d'acord que és un treball realment dur, i aquí sí que aquestes condicions, conforme a jubilacions, maneres i formes, sí que s'hauria de parlar. Així que, en principi, això estaria regulat d'una manera claríssima, però llavors passa a punts d'Espanya, és el que comentava la Carmen Crespo. Parlem de salut visual. Parlem de salut visual, i és que l'Euroretina és el congrés que demana, que va començar ahir, que tancarà portes el dia 22 a Barcelona, on es presenten tots els avenços més actuals de la cura de la retina. Però quines són les malalties de retina que habitualment ens trobem? I en principi, quan hem de començar a sospitar? Tenim al telèfon el doctor Javier Zarranz Ventura, que és retinòleg de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí con nosotros. De entrada, explícanos, ¿en qué consiste este congreso? ¿Qué se busca en este congreso y de qué se habla en este congreso? Supongo que de retinas y de biosalud visual, claro, pero concretamente, ¿de qué?
Sí, este congreso es el Congreso Europeo de la Sociedad Europea de Especialistas en Retina. Entonces, lo que se hace son, vamos, 3 días de congreso, en los cuales se repasan pues todas las actualizaciones en técnicas de imagen, en las posibilidades diagnósticas, en opciones terapéuticas, en el manejo de enfermedades de retina. Por ejemplo, la degeneración macular, el edema macular diabético, las oclusiones venosas, todas estas patologías que son crónicas y son el objeto de la atención del congreso de estos días aquí en Barcelona.
¿Cada día, o cómo está la salud visual en Cataluña? Porque me da la sensación que vamos a peor.
No, bueno, más que ir a peor, yo creo que cada vez tenemos datos de mejor calidad. O sea, realmente tenemos una gran labor por delante, porque no es una tarea que hayamos ni mucho menos finalizado. O sea, el cuidado ocular es una cosa muy importante, y sobre todo las patologías de retina son muy limitantes. Son una de las principales causas de pérdida visual en nuestro medio. Y entonces, pues está muy bien que se hagan este tipo de foros donde podemos actualizarnos y podemos ver un poco qué se está haciendo a nivel mundial para poder aplicarlo a los centros de Cataluña. Y en esa línea, estos días lo que estamos haciendo es eso, pues presentar los proyectos de investigación que hemos ido realizando en varios hospitales aquí en Cataluña y en otras partes del Estado. Y luego lo que estamos viendo es eso, cómo podemos trasladar las cosas que nos aportan de otros países para luego aplicarlas a la población aquí local.
De acuerdo, ¿cuál sería la patología retiniana más frecuente o con la que nos estamos encontrando más?
Quizá depende un poco del rango de edad donde queremos mirar, pero si lo cogemos de forma global, quizá por prevalencia, pues somos una sociedad relativamente algo más envejecida que en otros países. ¿Sí? En Europa tenemos una mayor prevalencia de degeneración macular asociada a la edad. Esta enfermedad se trata con inyecciones de fármacos a nivel intravitreo, a nivel intraocular, Y realmente los resultados, llevamos 15 años suplicando estas terapias, han mejorado muchísimo. Antes era una patología que no tenía tratamiento y quitaba visión de forma irreversible, y ahora en muchos casos con estos tratamientos se va consiguiendo mitigar esa pérdida de visión y mantener buenas visiones a largo plazo. El problema que tenemos es que, claro, no son un catarro, entonces son tratamientos prolongados que hay que poner múltiples tratamientos, y en esa vía estamos intentando conseguir reducir el número de inyecciones manteniendo las ganancias visuales, con nuevos fármacos, con nuevas estrategias y con nuevas formas de intentar controlar la enfermedad.
Claro, nosotros, ¿cómo podemos cuidar nuestra retina? ¿Qué podemos hacer para más o menos mantenerla dentro de unos rangos de salud? ¿Se puede hacer o cuando te vienen cosas así no simplemente aparecen y no puedes hacer nada?
Bueno, aquí hay dos formas de hacerlo. Por un lado, el tema de la atención comunitaria. Realmente en estas patologías no se suele hacer, pues por un tema de que sería imposible, ¿no?, revisar a toda la población, pues no daríamos abasto. Entonces, sí que hay que priorizar siempre que haya algún tipo de alteración visual. Siempre tenemos que acudir al oftalmólogo. El oftalmólogo es el que nos va a evaluar y va a valorar cuál es la causa de esa alteración visual, objetivarla, y si luego hay un empeoramiento, ver cómo podemos ponerle solución. De forma más global, a partir de los 50, 60 años es cuando suele aparecer esta enfermedad, de forma que hacer una revisión reglada nunca está de más, eso en cualquier rango de edad, incluso por debajo de estas edades que estoy comentando. ¿Sí? Siempre hacerse una revisión en algún momento es muy bueno, y si a partir de esas edades tenemos algún tipo de cambio de síntoma visual, es muy importante hacer una revisión completa para detectar estas patologías.
Claro, pero ¿cuáles serían los primeros síntomas que nos pueden hacer sospechar de que nos pasa algo en la retina?
En patologías de retina en general, lo más importante es la distorsión. Si vemos que las líneas se tuercen de un día para otro, que de repente estamos leyendo y las letras se nos montan, que tenemos una alteración que se mantiene en el tiempo, que no es un momentín que veamos borroso, sino que realmente vemos distorsionado con cualquiera de los dos ojos por separado, en ese momento es cuando tenemos que ir a buscar atención para que nos vean y que descartemos si realmente es algo urgente o algo que haya que tratar de forma más activa.
Pero entiendo que es cuando es algo persistente, ¿no? No cuando es algo puntual que te pasa y luego ya no. Entonces ahí no nos deberíamos preocupar demasiado.
Sí, sobre todo, bueno, porque hay muchas veces que igual tenemos sensación de que nos ha pasado algo y no estamos seguros, ¿no? Si tenemos una duda razonable de que nos ha cambiado la visión, de que las líneas se tuercen, de que vemos un poquito distorsionado, en ese momento es cuando hay que buscar la asistencia para que nos vean y que nos ayuden a ver si eso requiere un tratamiento o podemos dejarlo correr.
Pues, doctor Javier Zarratventura, del Hospital Clínico, felicidades por el trabajo que hacéis, y oye, que disfrutes mucho este congreso de retina.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un congreso muy productivo, como digo. Además, nos han concedido un premio de investigación a un proyecto que hemos hecho con otros centros del Estado basado en inteligencia artificial para predecir los resultados de estos tratamientos. Estamos muy, muy contentos. La verdad es que ha sido todo un éxito.
Un abrazo muy grande y felicidades. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias.
Doncs és el què. No sé com teniu vosaltres la vostra retina, però ja ho sabeu. Sempre és un què aquest punt i aquesta xerrada sobre informació de salut visual. I és que a vegades ens tira a sobre i no sabem per on agafar-ho. Doncs ja sabeu, teniu quatre pistes del que pot passar als vostres ulls per començar a sospitar que alguna cosa passa. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Actualitzaré informacions amb el Jorge Bustos i Pilar Cisneros, Mediodía Cope. I després en parlarem d'una malaltia que és predominantment femenina. De fet, el 80% de les persones que les pateixen són dones. Parlo de la migranya. I, malauradament, la migranya no té cura. És una malaltia altament incapacitant, està infradiagnosticada i sembla que ara hi ha nous medicaments que apunten més a la diana per intentar controlar, doncs, aquests, li diré mal de cap, però no és ben bé un mal de cap. Una migranya és un mal de cap al quadrado, o més encara. Afortunadament no les he patit, no? De fet, parlem de la migranya, i si parlem de xifres, 5 milions de persones a Espanya pateixen de migranya. D'aquests 5 milions, 900.000 són xifres rodones, eh? Són catalans, viuen aquí a Catalunya. És una malaltia molt estesa i altament incapacitant. En parlarem de seguida i en parlarem de què és, de com funciona, del per què són principalment les dones les que la pateixen, i parlarem dels nous medicaments, aquestes noves generacions, fins a on poden arribar. També preguntarem si al final tindrà cura. Ara no, eh? Ara no la té. Però en un futur ficció de ciència, podria tenir-la? Em preguntarem, però això serà ja a partir de la una. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Agafo quatre històries sobre la migranya i torno. Fins ara.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.